Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, notícies.
Bon dia. L'empresari santcugatenc Xavier Pujol va ser reelegit president de Pimec del Vallès Occidental i nomenat president de Pimec Barcelona, que coordina el Baix Llobregat, el Maresme i el Barcelonès Nord, també el Vallès Oriental i l'Occidental. Pujol analitza en una entrevista a Cugat Mèdia la realitat econòmica de Sant Cugat i de la comarca i els reptes als quals s'enfronten les pimes. El nou Consell de Ciutat es posa en marxa amb dues grans carteres sobre la taula. La promoció del comerç local i la preparació d'un pla d'habitatge són els àmbits que treballarà aquest espai participatiu amb la mirada posada en un Sant Cugat que és a punt d'assolir els 100.000 habitants. L'ENS s'ha constituït aquest dilluns i està format per 44 representants d'entitats, grups polítics i ciutadans. L'òrgan està presidit per l'alcalde Josep Maria Vallès, amb presidència delegada el regidor de participació Francesc Duc i que tindrà de sotspresidenta Montse Moral. L'avinguda de Rius i Taulet entre l'avinguda Graells i el carrer de Granollers continuarà tallat al trànsit fins al dissabte 26 d'abril a causa de les obres per reparar uns flonjalls. Són uns que són uns deterioraments al paviment a causa de l'acció de l'aigua, d'aspecte similar a uns sots apareguts en tres punts d'aquesta via, segons informa l'Ajuntament. Inicialment, la previsió era poder-la acabar el passat dissabte 5 d'abril, però la troballa d'una important fuita d'aigua en una vorera que inundava la calçada en un dels punts on s'ha d'actuar, ha obligat a endarrerir els treballs d'asfaltatge fins que el terreny quedi en les condicions adequades, un cop reparada la fuita per part de l'empresa Sorea. La reparació del paviment, en període de garantia, va a càrrec de l'empresa Obres i Serveis Roig. I el santcugatenc i cap de recursos humans de la Federació Catalana de Futbol, Jesús Manchado Lozano, és protagonista de l'informe fet pels Mossos d'Esquadra, on admet per escrit que estava falsificant firmes a la seu de l'ENS federatiu al carrer de Sicília i que s'emmarquen dins les presumptes irregularitats a les eleccions de la Federació Catalana de Futbol de 2023, segons han avançat els diaris Mundo Deportivo i el digital Futbol Catalunya. Res més per ara. La informació continua actualitzant-se constantment, ja ho saben, a www.cugat.cat i també a les xarxes socials, on ens trobareu com a Cugat Mèdia.
Cugat Mèdia, la informació de referència a Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM.
Bon dia, són les 10 i 3 minuts i això és el Faves Comptades.
Faves Comptades compta amb el suport de Fer 3 i Servimat.
Salutacions. Comencem el Faves Comptades, el magazín dels matins de Ràdio Sant Cugat. Rebeu una salutació de l'equip del programa, conduït per Roc Casas, el control tècnic, i sota la batuta de Carme Reverte, qui us parla, Alba Triador. Avui és dimarts, 8 d'abril, i farem bullir l'olla amb tots aquests ingredients. Començarem amb una bona dosi d'actualitat amb la tertúlia ciutadana, avui amb Rogeli Padró, Lluís Espini i Roser Casamitjana. Tot seguit coneixerem la temporada 2025-2026 de l'Orquestra Simfònica Sant Cugat, de la mà de la presidenta de la Fundació, Flora Puntós, i del fundador i director artístic, el Josep Ferrer. Després de les notícies de les 11, potenciarem el xup-xup de la ciutat amb Carme Reverte al capdavant. Ho farem amb un polsim del setè art. Rebrem el periodista Víctor Alexandre amb una nova entrega del cinema a la xarxa. I afegirem una mica de ciència, ho farem amb el professor de l'UPC, Juan Jesús Pérez, amb qui reflexionarem sobre la gestió integral de l'aigua. I per acabar, a l'Espai d'Entitats, rebrem el GEL, el grup d'estudis locals. Parlarem amb el seu president historiador, el Jordi Casas. Comença a bullir l'olla. Això és el Faves Comptades.
Faves comptades amb Alba Triador.
Quan passen 6 minuts del punt de les 10 del matí, el Faves Comptades comença a fer xup-xup amb la tertúlia. Una tertúlia, ja ho sabeu, que sempre ens servirà per veure la ciutat des de diferents punts de vista. Avui posarem el focus en la mobilització que han fet aquest cap de setmana entitats ecologistes per mostrar el seu rebuig als plans del govern de Sant Cugat de construir l'ecobarri a l'antic camp de golf de Can Sant Joan. Per abordar aquesta qüestió, ens acompanyen a l'estudi Ramon Bernils, el Rogeli Pedró, escriptor i antropòleg, la Lluís Espín, directora de la Fundació Vina, i Roser Casamitjana, regidora d'Iniciativa Catalunya Verds, Esquerra Unida i Alternativa. Molt bon dia. Benvingudes, benvingut.
Bon dia.
Bon dia.
Hola.
Posem una mica en context a la nostra audiència. Entitats i col·lectius ecologistes veuen amb escepticisme la proposta de l'Ajuntament de Sant Cugat per fer 3.000 habitatges als terrenys de l'antic camp de golf de Can Sant Joan i reivindiquen tirar endavant el projecte per fer un parc interurbà que connecti la ciutat amb Rubí. Ho han posat de manifest aquest diumenge, ho han fet amb una jornada de recollida de brossa en aquesta zona, en la qual hi han participat una cinquantena de persones provinents dels dos municipis. Escoltem el Joan Carles Sallàs, el president d'ADENC.
No és només important Collserola. És a dir, hi ha altres espais naturals en els termes municipals de Sant Cugat i Rubí que tenen interès natural també perquè ens garanteixen qualitat de vida, a més de que augmenten la biodiversitat i ens ajuden a disminuir la contaminació de l'aire, perquè són espais que no es fan servir per l'activitat humana.
No és l'única oposició que té al projecte del govern de Sant Cugat, també hi ha la del consistori rubinenc. Andrés Medrano és el regidor de Medi Ambient.
Tot aquest espai és un espai natural. Al Vallès Occidental no abunden aquests espais naturals. Per tant, l'hem de preservar. L'hem de preservar perquè és part de la Via Verda del Vallès, és un connector biològic, és un lloc pel gaudi i l'esbarjo de les poblacions. I, per tant, la proposta amb l'argument de l'habitatge i el dret a l'habitatge no pot ser cobrir-la de gris.
Bé, la proposta que l'Ajuntament vol fer a l'Incasol, propietari dels terrenys, és un projecte de 3.000 habitatges públics. Es tracta d'una zona a tocar de Rubí i que tallaria un corredor verd entre les dues ciutats situat a la zona baixa de l'antic camp de golf, un sector que té qualificacions d'equipament i de zona verda no urbanitzable principalment. Des de l'ADENC han sol·licitat a Sant Cugat un certificat urbanístic que determini quina qualificació té el camp de golf. Comencem així una mica pel principi, recuperem un tema d'aquests que ha portat molta cua i que diria que amb la Roser ja hem abordat en alguna qüestió en aquesta tertúlia, oi? Aquell anunci que va fer el govern municipal de fer aquest ecobarri a l'antic golf de Can Sant Joan. Què vau pensar el primer cop que vau sentir la proposta d'aquests 3.000 habitatges i després on anem conduint cap a aquesta mobilització que hi ha hagut aquest cap de setmana i aquesta oposició que ja s'havia manifestat anteriorment, tant del govern de Rubí com d'entitats ecologistes?
No sé, jo la primera vegada que ho vaig sentir vaig pensar, buf, i això què és? D'on surt ara això? Per dos motius. En primer lloc, perquè no feia gaires dies s'havia llegit una nota de l'alcalde, del Josep Maria Vallès, que deia que tancava el creixement de la ciutat, que pretenia tancar el creixement, que no havíem de créixer més i que l'única cosa que s'havia de fer és garantir d'alguna manera que els que hi viuen hi puguin continuar visquent. Això, evidentment, no vol dir construir 3.000 habitatges. Per tant, primera sorpresa, com és que fa uns dies es va dir una cosa i ara se'n programa una altra totalment diferent i gairebé contradictòria. La segona, com és que un projecte d'aquesta envergadura, que requereix canvis urbanístics, no s'ha discutit, no s'ha promogut, no s'ha comunicat ni tan sols a l'oposició, els grups de l'oposició no ho sabien quan es va fer aquesta declaració. No s'ha parlat amb l'Ajuntament de Rubí, que és, diguem-li, copropietari, no? Perquè el propietari és l'Incasol, però en qualsevol cas és el veí amb el qual se suposava i se suposa que hem de compartir aquell camp. L'Ajuntament de Rubí no en sabia res i probablement, no sé, tampoc en sabia res l'Incasol, pròpiament dit. És a dir, que l'únic que en sabia eren els dos estudis que havien de construir el projecte. Per tant, absolutament allò en una dada i boquivadada que es diu de com es va fer aquest anunci. Per tant, aquesta és la meva impressió, allò no m'ho puc creure, així, dit així, una mica, en resum.
No sé si vau tenir la mateixa sensació que sí, la Rosa.
Sí, comparteixo. De totes maneres, dic que per aquella zona hi he caminat diverses vegades. Malauradament és un lloc abandonat, deixat de la mà de Déu, per dir-ho d'alguna manera, i que alguna cosa s'ha de fer allà, o s'havia de fer. Aquesta, precisament, crec que no és la millor solució. I anant ja a dades concretes, el mateix Jordi Puigneró, quan estava a la Generalitat, anunciar que fos un parc corredor de biodiversitat entre Collserola i la Serra de Galliners. O sigui que...
El 2019.
O sigui que la cosa ve de lluny. I que té molt sentit, perquè aquí, la zona que estem, Sant Cugat, Rubí, Cerdanyola, etc., no hi ha corredors que puguin facilitar això, que els animals que hi ha, que estan protegits, i que puguin anar d'una serra cap a l'altra, perquè aquí tenim... Està ple d'autopistes, d'autovies, de carreteres, de ciutats, com Sant Cugat, que com deia la companya, doncs, han crescut moltíssim, i crec que s'ha de tenir molt en compte això. Jo la sorpresa que he tingut ha sigut aquesta darrera, quan de cop i volta veig publicat, anunciat i ja projectat tot el parc d'habitatge que ja amb 3D, em sembla que és, que apareix, que ja es veuen les cases, veuen les persones, els gossos i els gats, i també tot els arbres, no? I veus allò i dius, ostres, què passa aquí? Que de cop i volta t'assabentes que Rubí o estan a la Lluna, que no crec que sigui el cas, perquè estan molt al cas amb la gent que es mobilitza allà i el mateix ajuntament que s'ha mobilitzat i que de seguida ha protestat i ha saltat als mitjans de comunicació, doncs dius, ostres, aquí hi ha alguna cosa que em falla. Si hi ha una cosa que crec, i acabo, que s'hauria d'haver fet d'entrada, és posar-se d'acord la Generalitat, l'Ajuntament de Sant Cugat i l'Ajuntament de Rubí.
Però abans de fer un anunci públic.
Abans de fer públic això. Jo, d'almenys, ho deixo aquí.
A mi, sincerament, em va semblar com una barbaritat, no? Perquè no m'esperava gens que es fes un anunci d'aquest estil. Però com que vosaltres ja heu parlat coses que, amb les que realment coincideixo, a mi hi ha una cosa que em fa pensar, i és real, necessitem habitatge públic, però crec que no el podem tenir a qualsevol preu. I també penso si realment s'ha pensat en fer 3.000 habitatges públics tan lluny de la població del centre de Sant Cugat, és que realment el que volem és que l'habitatge públic sigui diferencial i quedi fora del nucli de la població? I, a més, quin impacte tindrà a l'hora de traslladar-se les persones? I ja diuen que és ecoparc, i entenc que seria una ciutat molt ben comunicada, amb autobusos, perquè no seria, deixaria de ser com una miniciutat. Vull dir, a mi em sembla que no s'han parat a pensar bé les conseqüències de posar una mena de gueto, d'habitatge públic, a un barri que, a més, que no és un barri, és un pulmó. Vull dir, és una zona verda preciosa, i posar allà 3.000 vivendes, que a més penso que no tindrien els serveis necessaris per viure d'una manera, diguéssim, correcta, algú no ha acabat de donar-li la volta del tot als pros i contres de muntar una ciutat pública a l'antic parc de golfs Sant Joan. Crec que s'ha de fer una repensada i ubicar l'habitatge públic més a prop de la ciutat, perquè és que si no acabarem tenint barris bombolla. O així ho veig jo.
Que ja en tenim alguns.
Exacte, ja en tenim alguns.
Ara heu posat sobre la taula una dicotomia, no?, de habitatge públic. Jo crec que tots estaríem d'acord que en fa falta. Ara bé, a qualsevol preu o a qualsevol lloc, no?, seria la qüestió. En aquest espai, tenint en compte que, per exemple, el govern anterior ja va proposar també altres projectes urbanístics projectant el creixement de la ciutat, com el futur barri de Can Ametller, que sí que és veritat que també depèn de tercers, com és el cas d'aquest, perquè els terrenys no són propietat municipal. En aquest espai de Can Sant Joan, creieu que s'ha de prioritzar aquest corredor que ja s'havia acordat entre els dos municipis i fins i tot amb l'Incasol, que és la propietària dels terrenys, i preservar aquest espai verd? O la urgència habitacional és tan gran que, escolta, alguna cosa s'ha de sacrificar?
Jo crec que l'habitatge públic, evidentment, s'ha de promocionar, i voldria deixar clar també una cosa que ha dit el Rogeli abans. És a dir, el que no podem fer és no fer res. És a dir, deixar que allò sigui un cau de runa, que ni els animals no passin, per dir-ho d'alguna manera dràstica, entens? És a dir, vale, que no hi fem 3.000 habitatges, que damunt no està clar com serien aquests 3.000 habitatges, perquè n'hi ha... A veure, representa que n'hi ha 2.000 destinats a lloguer. Representa que, segons he llegit després, tindrien aproximadament uns 60 metres quadrats i valdrien uns 600 euros. Però aquests edificis, aquestes cases, diríem, els ha de construir algun constructor. No queda clar si hi haurà gent que voldrà finançar això a priori, de dir, bueno, pues jo construeixo un pis que després em pagaran a 600 euros. Això, de moment, no queda clar. Després n'hi ha 1.000 que tindran una cessió d'ús a 75 anys. Tampoc se sap ben bé què passarà després d'aquests. És a dir, que jo crec que la proposta en si mateix és tan ambigua, tan poc estudiada, tan poc matisada, que no val la pena. Ara, jo el que sí que crec que no sols val la pena, sinó que hauria de ser obligatori, és que allò es convertís en el que realment s'havia de convertir quan va deixar de ser camp de golf. És a dir, un corredor que a damunt fos pues, com Collserola, que hi poguessis anar a passejar, que hi poguessis anar a caminar, a fer activitats lúdiques, i que, per tant, s'ha de cuidar. I l'hem de cuidar entre els dos municipis, evidentment. Tenint en compte que de totes les hectàrees que té, la majoria són de Sant Cugat. La majoria. Per tant, sí que és responsabilitat majoritàriament del nostre municipi cuidar-ho, però que s'ha de cuidar. Amb això estic d'acord. És a dir, el que sabria greu, i crec que no és de raó ni de llei, és deixar-lo morir o deixar que es quedés com ara està, si m'ho permeteu.
De fet, fa 6 anys ja, sí, que està tancat, des de que la federació
va decidir
plegar veles, diguéssim. De fet, és la gent qui al final se l'ha fet una mica seu, obrint les tanques que el perimetren i passejant, perquè és un espai certament on hi ha vida, la gent l'aprofita, però que requereix una mica de manteniment, perquè la infraestructura està absolutament deteriorada. I el camp també.
I que és evident que possiblement l'utilitzen més la gent de Rubí, primera perquè el tenen molt més a prop, i segona perquè possiblement doncs, no tenen les hectàrees que tenim de Collserola a Sant Cugat. Per tant, malgrat que l'espai sigui més petit, teòricament, el que correspon a Rubí, jo crec que és la gent de Rubí el que més l'aprofita per aquestes circumstàncies. I, per tant, jo crec que val la pena també tenir-ho present.
Consult, jo, veient també, llegint la premsa i la mateixa Cugat.cat, també he sabut que els partits polítics representats en l'Ajuntament, que representen el poble també, perquè representen a tots plegats, per una banda o per l'altra, pel centre o per l'altra banda, ningú hi està a favor, tots hi estan en contra. I crec que això també cal tenir-ho en compte. A veure, jo no sé si al final caldria fer una consulta popular o no caldria, però d'entrada ja tenim aquesta negativa per part de tots els representants polítics de l'Ajuntament. Per tant, el govern actual de Junts crec que s'ha d'escoltar a tothom. S'ha d'escoltar primer a tots els partits polítics, que són els que té allà, i com deia, representants del poble, a l'Ajuntament, com he dit abans, de Rubí, i a l'Incasol, que l'Incasol, de fet, em sembla que encara no s'ha pronunciat ni ha dit res, allò es manté a l'expectativa, a veure com evoluciona la cosa. Bé, una estratègia que és, suposo que és més política que res més, no? Llavors, Jo he anat parlant amb gent, també, vull dir, allò que et trobes pel carrer és un tema candent, és un, dia que és un tema que s'està parlant, al carrer, a les tertúlies dels bars, amb els amics, amb els que sortim a caminar, etc etc. I clar, jo almenys tot el meu entorn, amb tothom que he parlat, tothom està en contra, no ho veuen clar, això.
Potser és perquè no s'ha explicat prou bé, o perquè, com deien alguns grups de l'oposició, ha fet la sensació que és més fer volar coloms que una proposta seriosa?
No sé, a mi em fa la impressió de que no voldria titllar ningú de res, no? Però que és una, com una decisió o una comunicació una mica oportunista, no? Aprofitant que hi ha una mancança d'habitatge públic, que és un tema que està molt candent, que ara amb tot el que va passar a Barcelona, amb la casa...
Ursola.
Vull dir que ha sortit a la llum i que... Jo tinc una amiga que treballa a Habitat 3 i que estic molt al dia d'aquesta necessitat. Bueno, doncs és molt oportú fer aquest anunci. El que passa és que jo insisteixo i el que em fa més mal és pensar en que ubicar els barris amb vivenda pública lluny de la ciutat. És que em fa la sensació de que volem fer un gueto, perquè aleshores qui accedeix a aquest habitatge públic? Com accedeixes? I el que tu deies, Roser, qui construirà? Qui construirà, qui correrà amb les despeses de la construcció, perquè hauria de ser una col·laboració pública o privada. Realment hi haurà un consens per fer una vivenda de qualitat, no de luxe, sinó de qualitat, per accedir-hi la gent jove o persones que siguin més vulnerables? Això em preocupa perquè sembla que volem treure un bolet allà i no. Crec que s'hauria de parlar... Primer s'hauria de parlar, com dèieu tots, entre Rubí, l'Incasol i Sant Cugat, i no fer anuncis unilaterals i consensuar, perquè tot això val diners. Ja no executar-ho, sinó la prèvia.
L'alcalde, a la roda de premsa de presentació, va dir que això tindria un cost zero per Sant Cugat. Sí.
Per això crida l'atenció, què vol dir un cost zero per la ciutat, entens? No, jo no acabo d'entendre exactament.
Hi ha algú que posa els diners.
Sí, gratia i amore.
Exacte, potser, sí, potser no? Sí.
Hi ha algú que posa els transports, per exemple.
S'ha preocupat de la mobilitat.
Això que deies, el tema de mobilitat, clar, és un tema no menys important.
No.
A veure, és un tema que crec que és imprescindible per la gent gran, per la gent jove i també per tothom. Perquè,
tenint en compte que vol ser un ecobarri, que per tant s'entén que es prioritzarà l'ús del transport públic en detriment del transport privat, però ara per ara... Allà no hi ha línies d'autobús que hi circulin, evidentment.
De moment no hi ha res, diguem-ho així.
Ni les carreteres. Hi ha moltes incògnites sobre la taula al voltant d'aquest tema. Una també és què farà l'Incasol, què farà la Generalitat, tenint en compte que la Generalitat vetlla pel benestar del país, que té dos municipis involucrats i que les posicions són absolutament antagòniques. Creieu que és un projecte que morirà per si sol, per desídia?
Mira, jo el que sí que et volia dir...
O ens sentirem a parlar molts anys.
En tot cas, la Generalitat, en tot cas el govern, el Parlament, diguem-ho així, té sobre la taula unes preguntes que se li han fet molt concretes sobre el barri, presentat per un grup, concretament allà als Comuns, però és igual, el grup parlamentari va presentar una sèrie de preguntes perquè la Generalitat, o l'Incasol, qui sigui, les contesti. Que jo sàpiga, de moment no s'han contestat. De moment també sembla que l'alcalde, el nostre alcalde, ha demanat una reunió amb el president de la Generalitat, que també, que jo sàpiga, no s'ha fet encara. És a dir, que això està en bastant bai. Que jo sàpiga, com ha dit el Rogel, i l'Incasol no ha piulat. Per tant, allò que diu... Estamos a l'espera. No sé, perquè, esclar, vull dir, primer l'Incasol ha de dir que sí.
Que la propietària dels terrenys,
és el propietari. Dius, esclar, l'Incasol és un organisme públic, d'acord, però l'Incasol ven els seus terrenys, no els regala. Ho dic perquè, per experiència, m'enteneu? És a dir que... és això, doncs els ven, no sé en quin preu ni en quines condicions, això no ho sé, però no els regala, per més públic que sigui, no els regala. Aleshores...
L'altra incògnita també és la qualificació d'aquest sòl.
Ah, clar.
Perquè, teòricament, està una part és zona verda no urbanitzable, en teoria. Per tant, jo no sé si això requereix un canvi del Pla General Metropolità i que això, doncs, pot, això sol ja pot portar un any o pot portar dos. O més,
o més,
suposant que es vulgui tirar endavant i es tiri endavant.
Tenint en compte que ja hi ha una oposició que ha dit que utilitzarà qualsevol via legal, perquè això no es faci, eh? Vull dir que la pedra a la sabata ja hi és.
Sí.
La pedra a la sabata jo crec que hi és des del moment zero que es va anunciar, perquè per això... Potser està mal explicat, potser sí, però en qualsevol cas no sé si es pot ben explicar, dit d'una altra manera.
Com que ens queden moltes incògnites i de ben segur que, que en tornarem a parlar, perquè jo crec que aquest, quan fem allò, la revisió de les notícies de l'any serà un dels, dels grans titulars que ens haurà deixat aquest 2025, us proposo canviar de tema i us proposo parlar de l'eutanàsia, que la setmana passada es van publicar les dades del 2024 a Catalunya, que diuen que un total de 358 persones van demanar ajuda per morir aquest 2024. Això són un 63% més que l'any anterior. Pel que fa al nombre de les peticions fetes, van ser 142, un 51% més. Són dades, com bé dèiem ara, de l'informe anual sobre l'aplicació de la llei de la regulació de l'eutanàsia a Catalunya, que es va presentar la setmana passada. Els portaveus de salut creuen que l'increment en les sol·licituds i les prestacions es pot relacionar possiblement amb un coneixement cada vegada major d'aquesta llei, que va entrar en vigor el juny del 2021, ja fa gairebé 4 anys, i des de l'Associació de Dret a Morir Dignament ho atribueixen també a l'augment de, dels documents de voluntats anticipades que han anat creixent els últims anys a Catalunya i també en aquesta ciutat a Sant Cugat. Aquesta entitat i la Comissió de Garantia i Avaluació demanen insistir en la informació a la ciutadania i també en la formació als professionals sanitaris, que sembla que pot ser algun dels entrebancs pels quals moltes d'aquestes peticions no s'acaben produint, tot i que s'aproven, i que hi ha molta gent que acaba morint de manera natural, per entendre'ns, quan té aprovat aquest dret a morir dignament, que recordem és un dret que regula la llei. L'eutanàsia és un dret reconegut a Espanya, ara ho dèiem, des del 21, però només s'ha aplicat el 44% dels casos sol·licitats a Catalunya. Per què us sembla que gairebé la meitat de les persones que sol·liciten el dret a morir dignament a Catalunya no acabin rebent el tractament? És algun problema en el procés? És la burocràcia? És un problema en la formació del col·lectiu sanitari? Són qüestions morals?
No sé, jo crec que probablement els professionals sanitaris, no diré que no estiguin formats, però sí que diré que suposo que els hi representa un hàndicap, per més formats que estiguin, i per tant, doncs això ho pot retardar. No crec que ho pugui impedir, però sí retardar. La burocràcia, que és doncs predominant en tots els aspectes de la nostra vida i fins i tot doncs sembla que en el de la mort també, no? I l'altra cosa és que els professionals tenen dret a fer l'objecció de consciència. Per tant, igual que passa amb l'avortament, doncs que... Però, jo en aquest cas concret, no sé si és igual, però l'objecció de consciència és un criteri absolutament individual i personal. És a dir, jo puc ser objector de consciència, però no tots els metges del clínic, poso per cas, poden ser objectors de consciència. Perquè sí. I, per tant, aquí no sé si funciona també això. Probablement també hi pot haver professionals que no són objectors, diguem-li, declarats o que ho hagin, però que tinguin unes certes reticències i que, per tant, doncs, exigeixin més o retardin. No ho sé, no ho sé exactament, però que això pot ser una pedra a la sabata, com deies tu abans, jo crec que sí, perquè fins a cert punt diria més lògic i fins a cert punt hi ha aquesta part de l'objecció que no sé com es regula exactament.
A mi em sembla que venim d'una cultura i d'unes creences, personalment, jo també, vull dir, quan es va aprovar, doncs tens aquella doble pensament de dir, home, no, per què sempre hi ha l'esperança? I com li deia abans d'entrar a la Roser, abans d'entrar en antena, jo també he canviat la meva opinió sobre l'eutanàsia. I penso que ens falta encara maduresa com a societat per entendre que és un dret, que és un dret i que quan ja la vida no hi ha, no hi ha marxa enrere i no hi ha cap mena de diguéssim, de possibilitat de tornar a tenir salut, jo crec que ha de ser inclús un luxe poder-te marxar acomiadant-te de la teva família envoltat dels que tu t'estimes i, com diu la meva mare, fer una festa. No vull semblar una mica insensible, però que realment puguem acomiadar les persones de la nostra vida amb l'alegria de que les hem gaudit. I, per tant, el patir no està vinculat amb el gaudir. No sé si els metges realment són tan objectors de consciència, perquè sí que n'hi hauran, que per creences no ho faran. Però a mi em costa pensar que els metges, les noves generacions, vulguin posar pals a les rodes amb una cosa com aquesta. Jo crec que estem en un procés d'adaptació d'unes generacions que pensàvem d'una manera i les noves generacions que pensem ja m'incloc, pensem ja d'una altra. I necessitem una mica de temps. Rogeli.
Jo crec que hi ha dos àmbits, tres, diria, importants aquí en el tema quan parlem de l'eutanàsia. Hi ha la pròpia persona, hi ha la família, hi ha també el metge o la metgessa, en aquest cas. Jo crec que conjuntar o arribar a una conclusió o arribar a un acord en aquest tripartit, per dir-ho així, permeteu-m'ho, a l'hora de pronunciar-se o de resoldre aquest tema, no és fàcil, per això, per començar.
De totes maneres, la qüestió és de qui és la potestat, no? Al final,
això sí,
la vida,
exacte,
és de les poques
primer
coses
tot,
que són responsabilitat d'un mateix.
La pròpia persona crec que ocuparia el primer pla, per mi. Jo he de poder decidir si puc, perquè clar...
No, de fet, la llei és garantista, eh? en aquest país ho és en general.
Si puc decidir-ho, no, vull dir que per qüestions de salut mental, jo digui, escolta, és que no...
No, qualsevol persona pot sol·licitar l'eutanàsia, vull dir que està molt ben descrit quina persona es pot acollir aquest dret de morir dignament.
La família té un pes important, i evidentment el metge també, perquè el metge té els coneixements mèdics i científics de l'estat real d'aquella persona, i fins i tot, si aquí hi afegim el psicòleg o la psicòloga, doncs també pot col·laborar. Vull dir, però barrejant-ho tot, jo crec que es pot arribar a una conclusió. Jo he tingut dues experiències a la meva família amb això, la meva pròpia mare. Va arribar un moment que no hi era la meva mare. No hi era. I ho puc dir públicament. I el metge, amb molt bon criteri, ens va explicar el per què i què li passava a la meva mare i com estava els últims dies de la seva vida. I ens va dir, la seva mare... A veure, patir no està patint, però ja no hi és. L'estem punxant, li estem allargant els dies, però pot allargar 3 setmanes o podem fer que s'acabi en una setmana. Doncs vam arribar a la conclusió de que en una setmana ja n'hi havia prou, que no calia que estigués allà sense ser-hi, per dir-ho d'alguna manera, no? Doncs, per tant, jo, que he tingut sempre molta confiança, molta, molta confiança en el món sanitari, doncs en aquell cas també el vam tenir, la família, i vam decidir que desconnectessin i que se n'anés en pau. Ja s'havia acomiadat de la família...
Serien les cures pal·liatives, també.
Exacte. He conegut algun altre cas, també, de persones que tampoc hi eren i que estaven, vull dir, un altre món ja, i que anaven vivint, però eren, doncs, com un... Permeteu-me la comparació, però eren com un arbre que l'anava regant i ja està, i prou. Doncs cal arribar a aquest estat, a aquesta situació?
No cal.
Doncs aquí està també molt la qüestió.
Ens queden res, un minut per arribar al final del programa. Les dades demostren que cada vegada hi ha més persones que demanen acollir-se a aquest dret. Creieu que a poc la societat va madurant més en aquest sentit, va entenent què és aquest dret i està un xic més preparada? És que, de fet, en parlem poc, de la mort.
Sí.
Possiblement no en parlem bé.
De la
no?
mort en general, eh?
Sí.
No només d'aquesta, de la general.
Sí. Potser sí. És una qüestió també d'abordar sí. més a nivell d'educació social, familiar...
I tant, de considerar sí, sí. que és un fet normal... De que
és de les sí, poques sí. certeses
que forma
que tenim
part
la vida,
de la vida de tothom, sí. que ens agradi, sí, no? Sí, sí. Jo crec que sí, que la societat ho anirà, ho anirem assumint i ho anirem, diríem, posant al dia d'una manera més fàcil i menys traumàtica, uh-huh. tant pel que el demana, com pel que ho ha de fer, com per la família, com deia ell, com sí. tot.
Doncs ens acomiadem. Podríem parlar d'aquest tema força més estona, perquè crec que hi ha moltes reflexions interessants que en podríem fer, però se'ns acaba el temps i ens toca anar a descobrir la programació de l'Orquestra Simfònica de Sant Cugat.
Molt bé. Molt bé.
En sou gaudidors i gaudidores sí, de la Simfònica.
Jo vaig anar justament a la presentació
aquest
dissabte passat, exactament.
Doncs els preguntarem.
Molt bona presentació sí? i molt bona temporada la que es presenta. Per mi sí, vaja.
Doncs en parlarem ara amb la Flora Punto i el Josep Ferrer, que ens expliquin tots aquests detalls de la nova programació i dels 35 anys ja de l'Orquestra Simfònica de Sant Cugat. Roser, Rogel i Lluïsa, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos, que acabeu de passar molt bon dia.
Gràcies.
Gràcies igualment.
Igualment.
Si busques una autèntica pizza napolitana feta amb amore i amb ingredients 100% originals italians, Mecànic Pizza és el teu lloc.
La nostra massa fermentada durant 72 hores amb massa mare es cou al forn de pedra per aconseguir una textura perfecta i la pots acompanyar amb un bon vi no naturale.
Mecànic és una de les 50 millors pizzeries artesanals d'Espanya, segons el rànquing 50 Top Pizza.
Ens trobaràs al carrer de Sant Esteve 6 de Sant Cugat. També pots fer la teva comanda a domicili a mecanicpizza.com.
Mecànic Pizza. Amore per la pizza.
L'Hospital Universitari General de Catalunya, que enguany celebra el seu 40 aniversari, és el teu hospital de confiança a Sant Cugat. Totes les especialitats, experts de prestigi, alta tecnologia mèdica i urgències generals i pediàtriques 24 hores als 365 dies de l'any. L'Hospital Universitari General de Catalunya agraeix la teva confiança en el seu 40 aniversari i segueix creixent i millorant al teu costat. Per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del portal del paciente, Mi Quirón Salud.
Cada setmana arriba a la teva emissora local l'Això va en sèrie, l'espai de sèries d'UAU Lleida Ràdio. Ets un serièfil i no tens amb qui comentar-ho? Nosaltres et portem estrenes, recomanacions i l'actualitat del sector explicada com ho faries tu. Això va en sèrie, cada setmana 30 minuts de riures i sèries a la teva ràdio de proximitat.
Escolta-la els dimarts a 6:45 de la tarda a Ràdio Sant Cugat.
Dona la teva pell i el teu cos la cura que es mereixen a Fringe Kiss Sant Cugat.
Som el teu centre estètic on el teu benestar és la nostra prioritat.
Gaudeix de tractaments facials, corporals i molt més en un ambient relaxant i exclusiu.
Llueix i senta increïble amb els nostres tractaments personalitzats fets de mida per tu.
Visita'ns al cor de Sant Cugat o reserva cita trucant o per WhatsApp al 695 937 569.
French Kiss Sant Cugat, la teva bellesa, el nostre compromís.
Braseria La Bolera.
Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
A Ràdio Sant Cugat fem bullir l'olla.
Actualitat, ciència, patrimoni, gastronomia, cultura, economia, música, salut, tot això i molt més, el fa descomptades, el magazín que fa xup-xup a la ciutat.
Acompanya'ns de dilluns a divendres de 10 a 12 del migdia al 91.5 FM i a cugat.cat.
Construccions Fer 3 és una empresa dedicada al sector de la construcció amb tres signes d'identitat: qualitat, fiabilitat i eficàcia.
Fem obra municipal i obra privada, oferint un servei integral dins la construcció.
I si vols realitzar qualsevol tipus d'obra o necessites material, confia en Servimat. T'assessorarem sobre el producte idoni per al teu projecte.
Fer 3 i Servimat. Tu poses la idea, nosaltres les solucions.
Veure'l i voler-lo cuidar. Jocs, moixaines, ensenyar-li tot. A Occident, el teu gos o gat està ben assegurat amb la nostra assegurança per mascotes perquè ho aconsegueixi tot, tot i tot. Occident.
Cada setmana arriba a la teva emissora local l'Aixova en sèrie. L'espai de sèries du a un llei de ràdio. Ets un seriefil i no tens amb qui comentar-ho? Nosaltres et portem estrenes, recomanacions i l'actualitat del sector explicada com ho faries tu. Aixova en sèrie. Cada setmana 30 minuts de riures i sèries a la teva ràdio de proximitat.
Escolta-la els dimarts a 6:45 de la tarda a Ràdio Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat. 91.5 FM.
L'Orquestra Simfònica Sant Cugat tot just comença una temporada molt especial, la 2025-2026, que coincideix amb el 35è aniversari de la formació. Aquest dissabte, el vestíbul del Teatre Auditori s'ha omplert de música i complicitat per celebrar el concert presentació de la nova programació, amb interpretacions en directe i la participació de músics, solistes i personalitats del món cultural santcugatenc. La temporada, que combina grans obres del repertori clàssic amb propostes contemporànies, busca consolidar l'orquestra com un referent del panorama musical del país. De tot plegat, en parlarem avui al Faves Comptades amb la Flora Puntós, la presidenta de la Fundació Música Simfònica i de Cambra, i el Josep Ferrer, fundador i director artístic de l'orquestra. Molt bon dia, benvinguts.
Bon dia.
Bon dia.
Ara feia temps que no ens trobàvem en aquest estudi, us celebro, fa molta il·lusió tornar-vos a tenir. Parlem d'aquest concert, presentació d'aquest dissabte. Quina valoració en feu del concert, com va anar? Ara la Roser Casamitjana ens avançava que ella hi va ser. I ens n'ha fet molt bona publicitat.
Bé, jo crec que va ser... Crec que va ser un gran concert, un concert en directe, que és el que nosaltres fem. En aquest concert comptàvem amb la presentació de les 22 cordes. Eren uns arranjaments fets pels mateixos músics de l'orquestra, eren... 5 músics que tocaven instruments de corda fregada i després, que tenen 4 cordes, per tant, eren 20, més 2 cordes d'una cantant, que és Ange, i que llavors fan les 22 cordes.
Les vocals, eh?
Les vocals.
Aquestes dues.
Sí.
Què us agradaria destacar del programa d'aquest concert que es va poder veure aquest dissabte?
Bé, a veure, la combinació és la que, diguem-ne, funciona. Música en directe i també presentació. Vull dir, nosaltres, l'esforç de comunicació era per explicar, primer, que fèiem 35 aniversari, i després també per explicar una mica, doncs, una mica des de fora, què és el que s'està fent, no? Vull dir, per un costat hi ha l'orquestra simfònica... doncs realment és una orquestra amb molta trajectòria, porta més de 800 concerts, que no és cap broma.
Aviat has dit,
Clar que són 35 anys, no? Però vull dir, però és una fita important, a més és molt, molt coneguda arreu del territori. En aquests anys s'ha actuat a 78 ciutats, vull dir, grans i petites, vull dir que tothom, en el món de la música tothom coneix, però també era el moment, diguem-ne, entre música i música, perquè aquesta música van fer era música clàssica, però era música de jazz, diguem-ne, no? Vull dir que estava molt bé, la gent s'ho va passar molt bé. També era el tema d'explicar altres temes que es treballen des de la Fundació. O sigui, l'orquestra és l'Orquestra Simfònica Sant Cugat, però la Fundació té un projecte més de país, diguem-ne.
Veiem una aposta, ara ho explicava el Josep, de nous formats, com aquesta incorporació del jazz en aquest concert de presentació. Quina importància té la fusió de gèneres per vosaltres, per la Simfònica de Sant Cugat?
Bé, una simfònica és una eina. Llavors, l'eina, la gent ho identifica amb un estil de música, però vull dir, diguem-ne que un martell serveix per acabar un clau, però també serveix per donar cops. Vull dir que, llavors, és una eina fantàstica perquè té tots els instruments, diguem-ne, més... Perdó, té tots els instruments i els músics el que els interessa realment és no encasillar-se. Uh-huh. Vull dir, amb un músic, per exemple, qualsevol gènere, que fa un vals, i, molt bé, fantàstic, un concert de valsos, tothom s'ho passa molt bé, és molt divertit. Però si tu li dius a aquell músic, escolta, saps què? Al gener farem valsos, al febrer també, al març també. I, escolta, tu, per favor, vull aprendre, vull conèixer nous repertoris, vull conèixer nous compositors, noves obres. Per tant, la variació i la investigació és part fonamental d'un treball per crear un equip i perquè la gent estigui motivada.
Jo aquí volia afegir que l'orquestra nostra és molt versàtil i els músics també ho són. I que la música, hi ha una música per cada moment. Uh-huh. I que a tots ens agrada una música en un moment determinat i en un altre moment determinat necessitem o ens agrada escoltar alguna altra música. Per tant, fins i tot la sorpresa, quan diem amb què ens sorprenen, jo penso que és una manera d'arribar fins i tot a més gent.
Que també entenc que és un dels reptes, oi, de la Simfònica. 35 anys, ja són molts anys. Com ha evolucionat l'orquestra durant tot aquest temps?
A veure, vam començar un 4 d'abril del 1990 amb una formació de cambra. El primer concert va ser el 30 de juny aquí al Reial Monestir i era una formació petita. I la veritat és que tampoc vam pensar que arribaríem tants anys. No ho pensàvem, això. Sí que pensàvem que potser si arribem a un any, jo crec que això sí que ho dèiem. I bé, vam anar evolucionant. Després també el fet de que aquí a Sant Cugat, el 1993, a la tardor del 93, s'inaugurés un teatre que tenia més espai, uh-huh, també va donar més possibilitats, inconscients o inconscientment, vull dir, tampoc va ser una cosa... Tampoc va ser una cosa allò de, ara anem a fer una simfònica. No. Vam anar evolucionant. I el públic també, i llavors hem anat evolucionant. Vull dir, tampoc ha estat un estudi molt previ.
Ha sigut natural, no? Un creixement com molt natural.
Sí.
I el perfil dels músics, Flora, tu ens deies que teniu uns músics que són molt versàtils. Clar, des d'aquell moment de començar amb una formació de cambra a una simfònica com la que tenim avui dia... Com han anat canviant aquests professionals? No sé si, per exemple, teniu el repte d'incorporar més músics joves o més músics consolidats. Com ha canviat el perfil, Josep?
Bé, el perfil ha canviat amb el sentit que ara és una orquestra molt exigent, totalment professionalitzada, vull dir que tothom està contractat, i llavors això realment crea una expectativa i molts músics que volen entrar a l'orquestra. Llavors, el que nosaltres volem és no ni ser una orquestra... O sigui, la combinació entre l'experiència i la joventut. Per exemple, aquest any passat vam fer proves de violins per entrar, uh-huh, a l'orquestra. Es van presentar, em sembla que eren 20 violinistes, que tots eren fantàstics. Gent que ha acabat a l'ESMUC, que és l'Escola Superior de Música de Catalunya, que tenen 25, entre 25 i 30 anys, i estan absolutament en forma, són realment gimnastes de l'instrument i poden tocar-ho tot, però amb això sol tampoc es fan orquestres. Necessita aquesta diguem-ne, energia i també l'experiència de la gent que coneix el repertori, que fa molts anys que ho toca, sap la problemàtica, sap les dificultats, sap com adaptar-se. Llavors, amb això estem. Vull dir, amb fer una plantilla competitiva que pugui ser la millor absolutament, vull dir, sense limitacions. No, uh-huh, no volem ser una orquestra de poble, volem ser una orquestra de país, una orquestra important, la millor, si pot ser. I llavors aquesta combinació amb l'experiència i amb la gent que anem incorporant, això va funcionant. Vull dir que la plantilla és fixa, però també té sempre un puntet d'actualització, perquè si no vas movent una mica... Pensa que són més de 50 músics. Uh-huh. Hi ha produccions que... Bueno, normalment són cap als 60, diguem-ne, però hi ha alguna producció que la partitura demana algun instrument especial, per exemple, aquesta producció també hi ha saxo, també hi ha arpa, també hi ha més percussionistes, que arribem a ser quasi 70 músics, vull dir que és una estructura molt gran. Vull dir
I ben viva.
Molt viva, molt viva, molt viva. A més, hi ha moltes idees, tothom té idees de fer coses, vull dir que realment no donem l'abast.
Una peça clau, ara tu deies, al final una orquestra no és només una suma de músics a nivell individual, sinó que cal que hi hagi aquesta harmonia, no? Una peça clau és també la de la direcció, amb Salvador Brotons al capdavant. Com definiríeu què és la seva aportació al projecte?
Bueno, la prova és que en aquest moment no és aquí el Salvador, que estaria molt bé qui fos, perquè està als Estats Units en aquest moment. Vull dir, aquest moment està dirigent a Vancouver i clar, diguem-ne, el tenir un director de molt de prestigi també suposa una servitud. La servitud és de que està molt sol·licitat i, per exemple, està molt als Estats Units, i va moltíssim, però també, jo què sé, aquest moment estava dirigint la banda com a director de comitat, és molt convidat, ja, perquè és molt bo el Salvador. I la veritat és que això també ens ha ajudat també a posicionar-nos, vull dir, si jo crec que és el millor, però per no ser així, un dels absolutament dels més internacionals, els directors catalans que tenim actualment, que sigui el director de Sinfònica de Sant Cugat, doncs també ens ajuda, també ens col·loca, també ens dona prestigi.
I projecció.
I a més, la feina que fa és molt important. Vull dir que quan es treballa, vull dir, pensa que els assajos... Nosaltres som l'orquestra que comença a assajar més d'hora. Comencem a les 9 del matí. Doncs a les 9 menys un minut, tothom està al lloc, tothom està afinat i està a punt, i hi ha una cosa que sorprèn, de veritat, és una cosa matemàtica i amb unes ganes d'aprendre i d'estudiar i de preparar-ho que bueno, fa il·lusió.
Un altre factor imprescindible, diguéssim, en tot plegat, és el del públic, no? Si no tinguéssim públic, poc sentit tindria que tinguéssim l'orquestra sobre els escenaris. Com és el vostre públic? Com ha canviat també en aquests 35 anys de vida? No sé si possiblement hi ha algun que us acompanyi des del naixement i aneu veient funció rere funció, sí. Perquè jo sé que n'hi ha alguns que no falten a la butaca, sí. Quan ja hi ha concert de la Sinfònica.
Jo crec que quan va sorgir la formació de cambra, que érem 35 anys més joves, hi havia una necessitat al poble. Dic poble perquè era un poble, per mi encara ho és. Faltaven formacions estables o formacions per poder acompanyar en els concerts i no existia. Llavors va ser un moment oportú que hi havia molta activitat en el poble i a partir del primer concert vam començar a tenir doncs, uns seguidors. Uns seguidors, es va fer llavors al cap d'uns mesos l'Associació Orquestra Sant Cugat i a partir d'aquell dia hi ha gent que no ha parat de perseguir-nos, per dir-nos d'alguna manera, no? El poble que ens ha acompanyat als concerts també ha evolucionat al mateix moment que hem après nosaltres. Al començament, possiblement una sinfonia, no, perquè de tota manera érem orquestra de cambra, evidentment no la podíem fer, no? Però segons quines peces tampoc potser les haguessin entès. Dic això perquè hem crescut juntament amb el poble. Jo crec que la creixença de l'orquestra ha estat favorable per la pròpia entitat, però també el que hem aportat a la ciutat, perquè hem anat...
Creixent de la mà, no?, d'alguna manera.
Creixent de la mà, hem compartit.
I el públic està... Pensa que tenim públic que ja és molt entès. Al començament la gent venia i li feia gràcia. Ostres, mira, quina cosa, no? Que divertit, que bonic, que sona bé. Però ara no, ara diuen, escolta'm tu, és que el cor ha millorat molt. És que aquesta sinfonia és fantàstica. Sí. O sigui, clar, hi ha gent que ha vingut a 50 concerts sinfònics o a 80, jo què sé.
Aquí ja hi ha criteri.
Clar, hi ha criteri. Sí. I llavors, en aquest moment... Això que deia la Flora, no? Que, per exemple, que sé, han fet la cinquena sinfonia de Xostakovich, no? Clar, a veure, si haguéssim fet la cinquena fa 20 anys, la gent hauria dit, però això què és? Vull dir, sí. En canvi, ara la gent diu, ostres, quina passada, no? Vull dir que el públic també evoluciona i l'única manera d'evolucionar de la música és escoltant-la. I llavors tenim molt bon públic, la veritat.
Una de les maneres també de captivar el públic i perquè acabi d'entendre el que anem a oferir a la sala són les conferències que fem, el parlem de que fem mitja hora abans. És una manera de preparar el músic i que ho acabi d'entendre. A mi m'ha aturat algú pel carrer i m'ha dit les conferències que feu mitja hora abans no se us acudeixi deixar-les de fer, eh?
Però gairebé... Que canvia la perspectiva, oi?
Sí, gairebé com una amenaça, volem dir. Volem dir, gràcies a la conferència, quan entro a la sala, aquella música que no conec, perquè al públic el que li costa és escoltar allò que no coneix. Allò és el que li costa, no? Llavors, quan entra a la sala, ja està preparat. ja li hem donat una mica de pistes. I
que important és aquesta pedagogia, eh? Sí, per estar acompanyat, per gaudir encara més plenament del...
Sí, sí, sembla mentida.
Del concert.
Sí.
De fet, durant el concert vau fer publicar el llibret de la temporada que ens heu portat avui aquí. Què hi podrem trobar així a grans trets? No sé si inclou alguna col·laboració, alguna estrena destacada. Com resumiríeu?
Sí. A veure, nosaltres estrenes sempre anem fent de compositors catalans, però jo diria que és una programació extraordinària. Per exemple, coses especials, per exemple, la novena de Beethoven. La novena de Beethoven és l'obra més coneguda del món mundial. No hi ha ningú que no conegui l'himne de l'alegria, encara que no hi hagi...
L'himne d'Europa, eh?
L'himne d'Europa. Per exemple, al Japó, cada any fan, per Nadal fan ho canten amb 10.000 cantaires. Això és universal, i a més és una obra que no és només anar a escoltar la novena, és que és tota una moguda social fer la novena. Participa una orquestra molt gran, participen molts solistes, participa un cor enorme. Llavors això representa tota una preparació i una vivència, doncs, molt, molt, molt importants, que no només és per fer el concert, sinó tot la preparació. I aquesta novena farem una gira que anirem a diferents ciutats, anirem a Lleida, a Manresa, a Viladecans, a Vilassar, aquí a Sant Cugat, i més.
Rodarà lloc, aquesta novena. Més...
I Palau de la Música.
Al Palau de la Música, també anirem al Palau de la Música. Vull dir que això serà una cosa, diguem-ne, important per la... perquè, diguem-ne, l'atreviment, entre cometes, de fer una obra tan important, fer-la amb un gran director, amb una gran orquestra, amb grans cors, i fer-la per tot el territori, això demostra que hi ha una organització darrere potent. Uh-huh. Una altra cosa que també és una mica curiosa, dic per coses curioses, és que fem un concert amb la Cobla Sant Jordi i l'orquestra. Hi ha poques obres, però n'hi ha algunes que són per cobla i orquestra. Això vol dir que tota l'orquestra sinfònica i, a més, tota una cobla, que és l'Orquestra Sant Jordi, Ciutat de Barcelona. Això també serà interessant.
Aquesta serà per Sant Jordi, abril,
eh? Aquesta serà per Sant Jordi del 2026. Mm. I bé, tenim solistes internacionals, com és el Vincent Larderet, que és un pianista molt famós, i tenim solistes d'aquí molt bons, com, per exemple, el que farà Alejandro Garrido, que és viola solista del Liceu, que viu a Sant Cugat. Aquestes coses que passen, que tenim aquí a Sant Cugat gent que viuen i que no...
I que no els tenim al radar,
i que
eh?
No, i que no se saben, i resulta que viu aquí. I, bueno, tenim també una col·laboració amb l'ESMUC, l'Escola Superior de Música de Catalunya, que ens proporciona els quatre solistes per fer la Sinfonia Concertant de Haydn, no sé. És un concert, és un programa molt variat, molt interessant, de molt de nivell.
Quins criteris seguiu a l'hora de dissenyar la temporada sinfònica? Perquè, clar, la feinada que hi ha aquí, que hi ha aquí al darrere, i per fer aquests equilibris, no?, i que hi hagi aquesta varietat, no deu ser fàcil.
No, diguem-ne que el tema de la programació, el tema de la programació és un tema que aporta, diguem-ne, per entendre'ns, el director titular és com l'entrenador, diguem-ne, no? Mm. És el que està amb els músics, és el que demana, eh? Vull fer això, tal. I llavors el director artístic, que és la meva feina, és una mica el director, no sé com en diuen, el futbol. Doncs és la persona que diu, a veure, el Plàcido Domingo no el podem portar, perquè el Plàcido Domingo valia un milió de dòlars per concert, i no és broma, un milió de dòlars, eh?
Clar, llavors... Se'ns va una mica de pressupost.
Se'n va una mica de pressupost. Llavors...
Al terra, el director.
Sí. Llavors, el tema va de que el Salvador té molts contactes internacionals, ha treballat a molts llocs, i ell proposa, i llavors jo també li proposo, també em sembla que... I entre tots dos, doncs, anem programant, també una mica aprofitant oportunitats. Per exemple, si hi ha un solista molt bo que ell coneix, escolta, doncs jo el trucaré perquè vindrà, doncs, no ho sé.
I també es té en compte que ara tenim un públic molt entès.
Sí, sí, sí.
També això, eh?
Cada vegada més exigent, sí. Per tant,
tenim
vosaltres...
Tenim un públic exigent en aquests moments, molt entès.
Us demanen coses?
Proposen, però...
No.
Com a cosa concreta, no. No, el que ens demana és que no deixem de fer, això sí que ens
ho diuen. Clar, a la ciutat hi ha alguns clàssics.
Sí, esperen, aviam a què ens sorprendran.
Sí.
Però és un públic entès en aquests moments. Sí, cosa que potser fa 20 anys, com dèiem, no ho era. Llavors,
Això fa que no hi hagi marge a relaxar-se.
No.
No? Que no, sempre hagi de ser...
La sorpresa
també ha sigut... Una mica més, que no? Que cada programa sigui una mica millor que l'anterior, una mica millor.
Millor, jo crec que... Diguem que el nivell és altíssim. El tema és la varietat, també, sorprendre... Sí. Perquè arriba un moment que la gent fa confiança. És a dir, quan tu aconsegueixes que el públic no pregunti, sinó que digui... Ui, si vosaltres ja tinc confiança, que aquest és el punt...